Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? És evident la constant pujada de preus d'habitatge, sobretot en grans ciutats com Barcelona, Madrid o València. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, els preus no han deixat de pujar des de l'any 2014, arribant a l'actualitat a xifres tan elevades que fan impossible per a la majoria de la població adquirir una llar. Encara que les autoritats han pres algunes mesures per a contrarrestar tot això, és evident que són insuficients i no han millorat la situació actual. En aquest sentit, els joves són dels principals afectats, els qui el salari precari i la inestabilitat laboral dificulten encara més reunir el capital necessari per a l'entrada d'una hipoteca i en molts casos es converteix en una despesa impossible d'afrontar. Un element fonamental que dona origen a aquesta crisi és la poca oferta d'habitatge enfront de la creixent demanda, i això se suma també al creixent auge dels habitatges turístics que disminueixen encara més l'oferta disponible per a residents locals. Per això és imperatiu que es prenguin accions eficaces i sostenibles i que puguin atacar d'arrel el problema i que generin canvis realment visibles per a la població, principalment augmentant l'oferta d'habitatges i regulant el lloguer vacacional. En cas contrari, ens trobem davant d'un futur cada vegada més desesperançador per joves i sectors més desfavorits. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I com sempre anem amb el temps. La predicció que diu per demà dimecres, doncs atenció perquè hi haurà calor a tot l'interior de Catalunya, amb sol i algun ruixat minso al Pirineu. La retirada de les precipitacions obre les portes a l'entrada de la calor. I sortim a les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Marta Carbó, des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, aquesta hora hem de destacar un accident a la ronda de dalt de Barcelona tocada al nus de la Trinitat, talla un carril en sentit Besòs i provoca retencions ben bé en tot el recorregut de la ronda des de la carretera d'Esplugues fins a aquest punt. Això fa que també de retruc les entrades cap al nus de la Trinitat en el 58,33 en cues des de Montcada fins a aquest punt. A la ronda litoral també hi havia una incidència a la zona de Montjuïc, ja s'ha retirat aquesta incidència, però encara queden cues en sentit Llobregat, en sentit Trinitat, perdó, des de la zona franca fins a aquest punt. A banda d'això, es mantenen cues a aquesta hora a l'autovia 2 de sortida, a la sala de Cornellà Llobregat, també Sant Joan d'Espí, en aquest cas, en direcció a les rondes. I a la resta de la xarxa viària catalana, doncs parlem bàsicament de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. D'aquí uns moments, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, parlarem de sectes. Un fenomen difícil de quantificar, i avui en parlarem de tot plegat amb el company Ricard Álvarez i també amb Carlos Bardavío, que és advocat de dret penal especialitzat en sectes.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Pero que sofá más chic, Nuri.
Lo elegí para que combinara con el Picasso.
Te habrá costado una fortuna.
No digas nada, pero en Galerías del Tresillo, además del 20% de descuento, te financian todo sin intereses y sin costes de apertura.
¿Por qué hablamos así?
Para ir a juego con el sofá, ¿no?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo tienes sofás, colchones y decoración con un 20% de descuento y una financiación increíble. Galerías del Tresillo.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Con Área Jurídica Global.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Okay. Aquest dimarts a la Linterna ens hem fixat en un fenomen molt difícil de quantificar, com són les sectes, i més ara que els seus gurús han trobat a les xarxes socials i les noves tecnologies plataformes a través de les quals publicitar-se i arribar a un major nombre de persones. Al mateix temps, actuar des de les xarxes dificulta molt monitoritzar la seva activitat. Tot i que oficialment no n'hi ha xifres, les entitats que treballen perquè la manipulació psicològica sigui tipificada com a delicte en el Codi Penal calculen que arreu d'Espanya hi ha unes 250 sectes actives, de les quals unes 90 estarien situades a Catalunya. Per cert, cada cop hi ha menys sectes esotèriques, religioses o tancades. Ara fan fortuna les de la manipulació econòmica, d'inversions o les pseudoemocionals. Avui hem parlat i hem escoltat a la programació de Cadena COPE testimonis com el de la Victòria, que va caure en una secta de la Santeria, com ens explica Enric Álvarez.
De fet, les dues nebodes de la Victòria, de 12 i 13 anys. En la Santeria, els adeptes veneren els orixes, que són deïtats o entitats espirituals associades amb forces de la naturalesa i aspectes de la vida humana. Els creients de la Santeria realitzen rituals, cerimònies i ofrenes per guanyar el favor dels orixes i aconseguir protecció, orientació i ajuda en els aspectes de la seva vida. La Victòria ens ha explicat com van començar a sospitar que alguna cosa passava amb les seves nebodes.
Empiezas a ver cosas extrañas en sus comportamientos. Por ejemplo, la mayor le encantaban los perros y empiezas a ver que ella los trata con una indiferencia porque en la Santería hacen sacrificios con animales, toman su propia sangre, en la iniciación toman sangre, etcétera, porque de pronto ya con los animales es con una indiferencia, incluso con un poco de rechazo, sí.
Sí, les víctimes es van aïllant de tota la resta de la seva família i també dels amics, i en aquest cas porten a terme rituals que poden posar fins i tot en risc la seva vida.
No se relacionan y además, o sea, existe un riesgo para la salud, o sea, las niñas, aparte de que están súper delgadas, los bebajes que los hacen tomar en la Santería, ya ha habido casos de niños que han muerto, o sea, niños en urgencias, porque les hacen tomar unos bebajes, aparte de la sangre, unas hierbas tóxicas para la salud, y todo eso está sin controlar.
Hores d'ara, els familiars i amics només els queda fer-ho visible, i és per això que han decidit crear una associació.
Hemos creado una asociación, la Asociación de Víctimas de Santería. Somos muchísima gente detrás de esto, y lo único que hacemos es visualizarlo, porque no se puede hacer nada. O sea, ya conozco un montón de casos de niños de 8 años, de todas las edades, 16, conoces ya gente que les está pasando muchísimos y bueno, y luego gente que está muy enferma y que ya no se encuentran ni con, la mayoría es que ni denuncian porque no se encuentran luego ya ni con ganas para denunciar.
Però sembla que hi ha bones notícies pel que fa a la llei, ja que existeix una jurisprudència i s'estan preparant signatures per reforçar encara més la tipificació d'aquestes noves sectes. Ho ha explicat avui el Juancho Domínguez, president de la Red UNE, al migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Va súper bien, de hecho hace 2 semanas ya el artículo 515, apartado 3, que llevaba 30 años ahí muerto de risa, pues ya en el Código Penal, lo que es la alteración de la personalidad, ya hay una primera jurisprudencia, y en el caso concreto, lo que estamos comentando, la tipificación de la presunción constitutiva, pues yo creo que ya en julio, pues después de ya la primera noticia, yo me imagino que la segunda quincena iremos a Madrid y entregaremos cerca de 300.000 firmas para que sea tipificado el Código Penal. Con lo cual, cualquier grupo, de cualquier desaprensivo, pues lo va a tener que mirar muy bien al espejo cuando alguien quiera manipular a cualquier persona en cualquier índole.
I ens ha recordat que no podem abaixar la guàrdia perquè a Catalunya ha crescut molt la presència d'aquestes noves sectes que serveixen de les xarxes socials per connectar amb més gent en menys temps.
En l'àmbit de Catalunya hi ha de tot, com se dice, i de tot i per a tot. Però ja digo que fundamentalment és que gran part dels grups que pot haver en Catalunya com altres llocs de l'Estat están muy relacionados con las redes sociales. Cualquier claro. grupo, cualquier índole, cualquier personaje, cualquier gurú, cualquier lo que sea, tiene sus redes sociales, y aparte de sus redes sociales, tiene sus acólitos y sus seguidores.
Molts advocats insisteixen en demanar una reforma del Codi Penal per acabar amb la impunitat, establint penes per l'engany coercitiu que aquestes organitzacions exerceixen sobre les persones. Altres països, com França, Bèlgica o Alemanya, ja existeixen observatoris i lleis més contundents contra els grups sectaris, demostrant que és possible abordar aquesta qüestió amb èxit.
Hoy tenemos el placer de hablar en la linterna de la cadena COPE con Carlos Bardavío, que es abogado de Derecho Penal, especializado en sectas. Señor Bardavío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por atendernos. Oiga, 250 sectas en toda España, estas son las que se conocen, ¿no? Porque posiblemente habrá más, desgraciadamente, digo yo.
Claro, es un cálculo aproximado, pero no es un cálculo oficial. Si bien es cierto, es aproximado. Puede haber más, puede haber algo menos, pero eso es un cálculo que no está lejos de la realidad. Tanto es así que la Policía Nacional tiene ya, desde hace ya unos meses, un correo electrónico en donde cualquier persona puede denunciar este tipo de prácticas sectarias, la coerción llamada persuasión coercitiva o control de alteración de la personalidad, y efectivamente la Policía Nacional está recibiendo muchísimos correos electrónicos denunciando muchas situaciones más allá de denuncias en el juzgado. Uh-huh. Es decir, que en definitiva hay una problemática en España que hay que visibilizarse, ¿no? Hay que sacarla de esa violencia, digamos, silenciada o silenciosa que es la persuasión coercitiva de grupos sectarios.
Uh-huh. Normalmente, abogado, casi siempre las denuncias vienen de personas que han estado directamente afectadas por estos grupos, ¿no?, por estas sectas.
Efectivamente, a ver, lo normal es que una persona que ha estado en una secta coercitiva de este tipo y que con el tiempo es expulsada o se da cuenta y se percata por sus propios medios de que está en este tipo de grupo, sea la denunciante. Eso es lo normal. También es cierto que muchas veces los familiares denuncian o se informan a través de psicólogos o abogados al objeto de denunciar. Lo que pasa es que cuando es el familiar el que quiere denunciar, lo tiene mucho más difícil, puesto que la víctima va a decir en el juzgado, como ha pasado en muchas ocasiones, que no estaba bajo ninguna persuasión coercitiva. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de los miguelianos, en donde los familiares denunciaron abusos sexuales a sus hijas, y no fue hasta 2 años después de una prisión preventiva del luego posteriormente condenado por abusos sexuales cuando las víctimas denunciaron 2 años después, gracias a separarse de esa persona inquisitiva que había provocado el líder.
Uh-huh. Letrado, todo y esa creencia que hay que únicamente las personas vulnerables o excluidas socialmente pueden ser captadas por las sectas, lo cierto es que cualquiera de nosotros podemos llegar a ser presa fácil, ¿no?, de estas sectas.
Efectivamente, o sea, los estudios científicos en psicología, en derecho penal, en sociología, avalan ya desde hace décadas que es una problemática en la que puede caer cualquier persona. De hecho, es que la persuasión coercitiva lo que provoca precisamente es el trastorno o provoca la vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que personas con cierta vulnerabilidad normal o cotidiana que podemos tener cualquier persona, pues perder a un familiar, etcétera, o una vulnerabilidad especial como un trastorno psicológico previo, pues evidentemente es un factor para, digamos, poder caer en este tipo de grupos o ser captado de forma más fácil. Pero los estudios científicos avalan claramente que cualquier persona, inclusive el 50%, dicen los estudios, el 50% aproximadamente de las personas que son captadas y que están sometidas en este tipo de grupos, tienen un nivel socioeconómico y sociocultural alto, medio alto.
Uh-huh. Oiga, el proselitismo en la calle parece que va de bajada porque, desgraciadamente, las sectas se han encontrado en las redes sociales y en las nuevas tecnologías, plataformas a través de las cuales publicitarse y llegar así a un mayor número de personas.
Efectivamente. Internet tiene siempre su lado positivo y negativo, como todo en la vida. El lado positivo es que la gente puede informarse mejor de dónde va a entrar o en dónde está, pero también tiene un lado negativo, que es la secta y este tipo de grupos que maliciosamente buscan a personas para aprovecharse de ellas en todos los sentidos posibles, pues también enmascaran de forma más fácil y consiguen también a mayor número de adeptos, puesto que está abierto pues al mundo, digamos, generalizado que es Internet, ¿no? Es decir, una secta puede captar a gente, por ejemplo, en otro país a mucha distancia, o como pasó en el caso de Patricia Aguilar, el famoso caso que incluso ha hecho una docuserie en Disney Plus, el gurú captó a Patricia Aguilar desde Perú, por ejemplo.
Eso es, me acuerdo perfectamente. ¿Qué tiene Cataluña para que hayan tantas sectas, por lo menos que conozcamos, más unas 90? ¿Qué tiene Cataluña?
Pues Cataluña lo que tiene particularmente es que es una sociedad cosmopolita, abierta, en donde efectivamente hay personas de todo tipo. De todo tipo, de toda condición social, cultural, pues Barcelona especialmente como sociedad cosmopolita, en donde no se aprecia nada extraño de ningún grupo. Y eso está bien, porque eso representa el pluralismo, pero a través del pluralismo muchos grupos pues venden esa oferta sectaria que acaba luego dominando a las personas. Uh-huh. Es un lugar propicio, gracias a precisamente a que Barcelona pues tiene un ámbito de libertad, como no.
Ajá. Oiga, usted recibe entre 4 y 5 consultas del tema de las sectas, ¿no?, en su despacho.
4 o 5 individualmente, pero a lo mejor una persona hace una consulta por parte de una familia o parte de varias víctimas. Por ejemplo, ayer me consultaron sobre el caso Genius, personas que quieren denunciar esta plataforma como si fuera, bueno, lo que dicen las víctimas un poco es una plataforma vende humos, ¿no? Es decir, a mí eso me sorprendió. Yo cuando me empecé a dedicar a este tipo de cuestiones, que somos muy pocos abogados en España, me sorprendió, más allá de los estudios académicos y la tesis doctoral que hice, me sorprendió la gran cantidad de personas que venía a mi despacho haciéndome consultas para poder denunciar. Y eso efectivamente es algo que los legisladores y policía que no está especializada, fiscales y tribunales, tienen que conocer, porque es una problemática silenciosa y silenciada también realmente.
Uh-huh. Oiga, porque dio usted ese giro en su carrera y para dedicarse, especializarse en este tema de las sectas.
Pues casi por casualidad. Yo empecé a hacer una investigación previa a la tesis doctoral, que en aquel momento se llamaba Diploma de Estudios Avanzados, y entre los capítulos que yo había realizado esa investigación sobre lo que se llama la autoría de conciencia o por convicción, es decir, autores criminales que cometen delitos porque moralmente lo consideran justificado, pues un capítulo era sobre las sectas en derecho penal. Mi director de tesis doctoral, catedrático de la Universidad de Sevilla, don Miguel Poleno Navarrete, me recomendó hacer la tesis doctoral sobre las sectas en derecho penal porque nadie antes la había hecho en España, y cosa que pues yo creo que él acertó con este consejo, y creo que ha sido pues muy fructífero, puesto que estamos empezando a ayudar a muchas personas, ¿no?, a nivel jurídico.
Carlos, usted aparte es doctor, ¿qué le puede pasar por la cabeza a los que captan? No lo sé, pero al que ha estado en una secta y sale, doctor, como usted ya como abogado doctor, ¿es fácil volver a la normalidad?
No, porque la víctima de sectas queda, digamos, anulada su personalidad, destruida su personalidad. Es decir, todo lo que tú has sido en la vida queda destruido. Te tienes que reconstruir, y eso, una reconstrucción de la personalidad, de tu propia identidad, que es lo que se pierde cuando se forma parte de un grupo coercitivo, es muy difícil, cuesta muchos años autosanarse, evidentemente con ayuda de profesionales, sobre todo psicólogos, clínicos y psiquiatras, y a partir de ese momento recuperar algo muy importante, la confianza en los demás, que es lo que fundamentalmente se pierde, que es no solo la personalidad, pero a través de la pérdida de la personalidad se pierde la confianza en los demás. Es decir, no quieres volver a caer en este tipo de grupos, ¿no?
La verdad es que cuando uno ve o lee o escucha hablar de depende qué sectas, la verdad es que se le pone uno la piel de gallina y completamente te anulan y no llegas a saber realmente quién eres. Ha sido un placer conocerle, abogado de Derecho Penal especializado en sectas, Carlos Bardavío, todo un placer, y estaremos en contacto porque desgraciadamente cada día hay mucha gente rara por el mundo que intenta captar a otras personas que aprovechan ese momento de debilidad o en el que está en ese momento para captarla. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias por la preocupación y por dar voz a esta problemática tan relevante. Muchas gracias. Buenas tardes.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Avui ens fem una pregunta. Els edificis amb pisos turístics perden valor? Avui ho estem analitzant amb els agents de la propietat immobiliària i particulars afectats per aquest fenomen davant la passivitat dels ajuntaments. Ens hem fixat en els veïns de la dreta de l'Eixample de Barcelona que estan literalment farts de conviure amb els habitatges turístics. I és que, segons les dades de les entitats veïnals, un 30% de tots els blocs del barri estan destinats a lloguer vacacional amb uns 1.700 apartaments. Molts veïns, d'aquí un moment parlem amb una damnificada, denuncien que la situació de convivència amb els turistes és insostenible i demanen a l'Ajuntament solucions urgents. Les queixes més recurrents, la mala convivència, provoca problemes de salut, tensions i, a més, els pisos perden valor dia a dia, com analitza, entre d'altres, en Carles Sala, el portaveu d'API a Catalunya, amb qui ha parlat la Mar Puerto.
Sí, és un fenomen que es produeix a Barcelona i que ara per ara no s'ha detectat a altres ciutats turístiques d'Espanya. Els habitatges es poden devaluar fins a un 25% i la pèrdua de valor escala encara més si hi ha més d'un focus de conflicte en una finca. La ciutat, des de l'any 2016, lluita contra l'oferta il·legal i ens ha parlat del tema el portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, Carles Sala.
Si estem en un edifici en què ja ha fet la divisió horitzontal, que hi ha tota una sèrie de veïns, que aquests veïns, la seva residència habitual, des del punt de vista de que qui el vol comprar, si vol comprar per anar-hi a viure-hi, bueno, els nostres agents immobiliaris a vegades ens comenten doncs, que hi ha alguna operació que fins i tot cau, que no es realitza, perquè si hi ha pisos turístics, doncs d'entrada ja hi ha la prevenció del soroll, de maletes amunt i avall, de gent canviant constantment en l'edifici, no?
Però s'està fent bé per part de les administracions. Sala admet que en el seu moment es van cometre alguns errors.
Jo crec que la norma que es va dictar setembre de 2023, jo diria que va faltar molt escoltar a diferents actors importants en aquest sector, especialment doncs, els municipis, però també el sector professional. És veritat que en aquells mesos i en base a l'aprovació de la Llei de Vivienda hi ha molts propietaris que buscaven doncs, alternatives i que s'havia disparat doncs, la concessió d'autoritzacions per destinar habitatges a lloguer turístic. En la línia de que no han estat escoltats els municipis, doncs aquí es va cometre un error. I tractar a tots els municipis per igual, per mi és un altre error important de la norma.
Per tant, una problemàtica que fa que els veïns no puguin més. L'Alba és presidenta de la comunitat de propietaris del número 42 del carrer Bruc de Barcelona, que és un bloc de pisos afectat per dos pisos turístics.
Són dos pisos turístics que tenen aquesta assabentatge, no licència, de l'Ajuntament de Barcelona des del 2012. I són aquells assabentats que es donaven simplement amb una cèdula d'habitabilitat i paguen 270 euros. Aquestes assabentats són indefinits a per vida, no tenen limitació en el temps. Per tant, quan nosaltres ens queixem del soroll, que ja dic, des dels check-ins que es fan a les dues de la matinada, com la gent que ve normalment amb certa alegria turística, lícit, és lícit, no?, que la gent vagi contenta, però el que no és lícit és que estiguin dins de pisos, en blocs, on la gent fa una vida quotidiana d'aixecar-se, o perquè és gran, o perquè treballa, s'aixeca al dematí, a la nit necessita dormir, etc. Tot això no està contemplat.
I a tot això s'hi suma també la inseguretat amb la que viuen en el seu dia a dia.
Tu, en un moment determinat, saludes a la Maria i dius hola, com estàs? En aquest cas, no, et pugen individus o individues carregats de caixes de cervesa, marihuana, tota la que vulguis, vull dir, amb una vida, doncs, que potser, no dic que sigui legal, és lícita també, però que no correspon a un lloc on... Tu, quan després a la nit truques a l'Ajuntament, l'Ajuntament el que fa és trucar a l'agència i l'agència envia algú al cap de 2 o 3 hores. I la Guàrdia Urbana ja ni es presenta.
De fet, l'Alba explica que quan van comprar el pis, fa 7 anys, ningú l'havia avisat, però els anteriors propietaris van marxar precisament pel mateix, per acabar saturats. Aquests, sembla ser, es van desentendre de la problemàtica.
Ningú em va dir res, perquè en aquells moments no era necessari tindre, quan tu compraves un pis, l'acte de la comunitat de propietaris en l'hora d'escriptura. I clar, jo tu preguntes que, ah, sí, no, tot molt bé, molt tranquil. Clar, la gent, uns paràtres, m'entén. Clar, quan jo vaig arribar i vaig començar a viure això, i després a l'altre pis hi havia una noia llogatera que estava embarassada, que ara ja no sé on està, però que al cap de 5 mesos d'embaràs va tindre que marxar a Valls, perquè el metge li va dir, si estàs aquí amb aquests nervis, amb aquest soroll i aquest problema que tens, no pariràs.
Una situació que, com dèiem, se suma a la pèrdua de valor del pis que comentàvem anteriorment i també a la pèrdua de la salut dels veïns de la zona, un fet que també ja s'ha notat en els caps de l'Eixample.
Doncs ja ho heu escoltat, problemàtica amb els pisos turístics, veïns descontents, manca de control, fins i tot en alguns indrets, turismofòbia. Avui anem fins a Girona per parlar amb l'Esther Torrent, que és la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments a Girona. Senyora Torrent, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant de que hi ha una certa turismofòbia també a la ciutat de Girona, o no?
Bueno, sí, és cert que hi ha un grup de gent descontenta, no? No sé si només amb el turisme o en tot en general a la vida. I llavors és cert que últimament hi han hagut protestes i inclús actes vandàlics, els quals crec que estan totalment fora de lloc, perquè una cosa és fer una protesta de manera cívica i l'altra és fer actes vandàlics contra establiments, contra locals comercials, etc. de la ciutat, no? Uh-huh. I bé, són un grup, com dic, bastant reduït de gent, el que passa que, com que fan molt soroll i com que també se'ls dona molt d'alta veu als mitjans de comunicació, doncs sembla que s'hagi instal·lat una turismofòbia a la ciutat, però jo crec que en general la gent està contenta amb el model turístic que té la ciutat de Girona.
Imagino que es fa referència a vostè, per exemple, a les pintades de l'1 de maig, no? Que es van realitzar i després allò de posar escuradents amb silicona als panys d'alguns locals perquè no aixequessin la persiana, no?
Sí, correcte. Perquè pues és el que dic, no? Sembla que són un grup de gent descontenta una mica amb tot, no? En el model social en el que vivim en l'actualitat, estan descontents de tot, carreguen contra el turisme i carreguen contra el que ells en diuen massificació, però és que turistes al final, d'alguna manera o d'altra, ho som tots, no? Tots quan anem de visita o de viatge o a fer una gestió a una altra ciutat que no és la nostra, en aquell moment som turistes a fora del nostre àmbit normal.
Exacte.
I llavors aquí es confonen moltes coses perquè hi ha molta demagògia per part de certs grups polítics i bueno, s'ha instal·lat aquest discurs en certa part de la societat és evident que hi és i és evident que d'alguna manera s'ha de revertir aquesta situació i nosaltres hi som sensibles i estem mirant de treballar per revertir la situació.
Esther Torrent, presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments de Girona, gràcies per haver estat amb nosaltres. Sort i bones vacances, que tard o d'hora arriben, eh? Ja estan a tocar. Gràcies.
Sí, exacte. Molt bé, gràcies.
Una abraçada. Las 7 de la tarde y 30 minutos, nos acercamos. Oye, seguramente que pedir algo por internet, que tú también lo haces, y saber cuándo te llega está súper bien, pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de Línea Directa llega en 2 minutos está muchísimo mejor. Con el seguro de coche de Línea Directa sabrás con su aplicación en tiempo real cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself.
La veritat, per què t'agrada tant aquesta cançó, que és una de les teves preferides?
És la meva preferida, Montse, i m'agrada molt perquè ho té tot, és a dir, és la cançó de l'heroi romàntic per naturalesa, és a dir, el piano que ja et convida a entrar, les imatges cinematogràfiques que exposa, que és com ell va buscar a la seva estimada i veu que la porta colpeja, que el vent bufa, que la música que sona és el Roy Orbison, i en el fons hi ha una promesa de dir puja en el meu cotxe, no serà fàcil, ja no som joves, però volem sortir d'aquí perquè volem guanyar, no? Perquè una mica és el nostre desig de sortir de les penúries o de les coses que ens han fet mal, i volem guanyar en alguna cosa, de manera que aquest volem guanyar també és un gran logo pel vol que farem al Casino de Barcelona, que suposo que n'hi haurà molts, que també voldran guanyar alguna cosa.
Mira que veu enllaça ell, es nota que és del gremio, Manel Fuentes és...
Em fa tanta il·lusió estar amb vosaltres.
Home, Manel, és que tenia moltes ganes de parlar amb tu, a més. Tu formes part, hi ha molta gent que no ho sap, de la família de la cadena COPE,
Sí, senyora.
Tothom té un passat.
Jo vaig començar a COPE Miramar.
Sí, sí, amb el Pepe Collado.
Amb el Pepe Collado, i en aquell moment també hi havia la Baudell, hi havia molta gent, i de fet és una cosa que recordem sovint quan coincideixo amb el Carlos Herrera, senyora, me alegro, buenos días, i patem una xerrada sobre això, o sigui que em fa molta il·lusió, perquè van ser uns anys on m'ho vaig passar realment bé.
Home, i s'aprèn molt. Escolta'm, no trobes a faltar la ràdio, Manel? Ara parlarem del Casino de Barcelona, però trobes a faltar la ràdio?
Trobo a faltar alguns companys, trobo a faltar... suposo pues, que, com diu la cançó que acabem d'escoltar, quan tots érem una miqueta més joves i llavors doncs, anaves amb aquella il·lusió tot arreu, I després, bueno, descobreixes coses que... Bah, el que passa que sí, qui ha estat a la ràdio l'estimarà sempre i de fet, sóc un gran consumidor de ràdio.
I tant.
I per tant, ja et dic, avui, com a fan, em fa il·lusió estar amb vosaltres.
I jo, encantada que estiguis. Escolta'm, quina part de culpa té el teu tiet de que tu siguis un super mega fan del Bruce Springsteen? Perquè arriba un moment que el Bruce ja és un impostor.
Tota la culpa de que jo sigui fan. De que sigui mega fan, suposo que és culpa del propi Bruce Springsteen.
Sí. Però el teu tiet, què va passar?
El meu tiet, que ha sigut la meva inspiració en moltes coses, també professionalment, era el més divertit de la família, doncs un dia sempre em descobria coses, llibres, i de sobte em posa en el radiocasset del seu cotxe, escolta això! I llavors va sonar en aquell moment el disc de The River. I clar, a mi allò ja em va semblar brutal. Després va venir Born in the USA, i després va venir Tunnel of Love, després va venir que una nòvia meva em va deixar, que així ho explico a l'espectacle, i llavors va venir el Bruce de Barcelona. I quan jo el vaig veure, clar, allò ja ho canvia tot. Allò ja passes de ser fan a ser superfan. Quan el veus en directe i veus l'energia i la capacitat de comunicació i de generar comunitat que té, és quan jo crec que passes de ser fan a ser superfan.
Tu l'has entrevistat un parell o tres de cops, no?
Sí, he tingut la sort de conèixer-lo i la por de conèixer-lo, perquè quan algú t'agrada tant, dius, a veure si en l'entrevista hi haurà alguna cosa que em grinyolarà o totes les esperances que poses sempre doncs, en un heroi, que després diguis, home, doncs no n'hi havia per tant, no?
Ja.
Però jo crec que la seva trajectòria pública, el seu... La manera amb la que encara la seva pròpia carrera i amb la relació que té amb els fans fa que a dia d'avui aquesta promesa continuï vigent i, per tant, molt, molt, molt content d'haver conegut la seva música i després també amb ell personalment des de ja fa molts anys. Suposo que això també està en la gènesi de l'espectacle que estem rodant i que és bastant insòlit això que farem al casino perquè normalment ho fem a... Etnica teatres de 400, de 500 persones, sí. Vull dir que serà segurament un dels dies més íntims d'aquest show, però era la manera més ràpida que podíem passar per Barcelona, perquè ara estem bàsicament doncs, actuant al País Basc, a Navarra, a La Rioja, i una mica la zona de Barcelona la tenim per més endavant. Però aquest tastet que farem amb el mateix espectacle íntegre, sí. Amb les nostres projeccions i tal al casino, amb un aforament més petit, jo crec que encara farà que sigui una nit més íntima i...
Home, serà brutal.
Vaja, nosaltres l'agafem amb moltes ganes. Sí, sí.
Bueno, jo me'n recordo de l'any 2002, quan el Fede Sardà, que és el responsable de Salut de Gas, et va proposar actuar allà, però et va posar tres condicions. La primera, que tu no cobraves. La segona, que els músics...
Bueno, l'hi vaig posar jo, eh? Aquesta l'hi vaig posar jo, que pobra, jo crec que per això no li vaig fer cap favor. Però has condit tot. Vas ben fixada. Era el 2002... Era amb el Fede Sardà i el que jo li vaig dir, jo no cobro, però venen els meus músics de la banda del programa de la Noche de Fantasy Companyia,
sí,
que en aquell moment els havíem fet fora, perquè el productor deia que no hi havia prou pasta, etc. I vaig dir, venen aquests tios, amb la qual cosa era un cos més gran, perquè havien de venir a Madrid. Dic, i tampoc no vull premsa perquè passo de que el rotllo sigui el de la tele que canta, no? Si no, nosaltres venim a fer-ho realment bé i a treballar-nos-ho per molts anys.
Clar,
no, no és una qüestió de...
Però digues la veritat, que la beguda era gratis, eh? No sé si li va sortir
espera,
a compte
espera,
el fer,
que ara falta la bona. Falta la bona condició. I la bona condició és, i al final podem veure gratis, que aquí és on els números no van quadrar per això.
Manel, jo t'he vist actuar...
Bueno, encara seguim sent amics, això parla
sí,
molt bé del Fede Sardà.
Bona gent.
Com no pot ser d'una altra manera.
Escolta'm,
una de les persones que més m'estimo.
És un tio fantàstic, tota la família Sardà en general. Escolta'm, jo t'he vist actuar...
Sí, però el Fede especialment, eh?
Sí.
Jo crec que sempre li dic, el millor és tu.
És veritat. El Fede és superbona persona. Escolta'm, jo t'he vist actuar, et vaig veure a Viladecans,
sí.
Crec, a una festa major... O sigui, jo,
sí.
Tio, jo la veritat, jo deia, però este tio no se cansa... Les meves amigues totes allà, boges, Manel, no sé què, tu perdent allà una quantitat d'aigua pel cos, que tu quants quilos perds després de cada actuació?
Jo crec que un parell de quilos els perdo bé. El que passa que ara ja et dic, el que presentem és una cosa completament diferent, perquè és així com això que vas veure tu, i encara ho fem,
sí.
Amb la banda, és tota l'energia i reproduir doncs, el que seria un show de l'Espírit i la Llestri Fan, una banda de tribut, que ara n'hi ha moltes, mm-hmm. però des que nosaltres hem començat érem ben ser pràcticament dels primers a Espanya. Hi havia els Smoking Stones del Rollins, hi havia una dels Beatles, mm-hmm. i nosaltres que fèiem lo de l'Springsteen. Però el d'ara és parlo jo de la meva vida i una part de monòleg on vaig enllaçant la pròpia vida del Bruce amb algunes anècdotes personals. Per tant, la gent que ve a veure de tocar la missió també el veu i també em explicarà coses que li agradarà saber. Mm. Però sobretot és com van néixer algunes de les cançons més importants del Bruce tocades a guitarra i a piano. És a dir, jo crec que és un espectacle íntim amb projeccions sobre imatges que segur que molta gent els agradarà veure perquè són exclusives, diguéssim, de l'espectacle. Mm-hmm. I aleshores és o el silenci, l'escolta, el riure... és un espectacle de monòleg musicat, per entendre'ns, que fa que sigui tot una altra cosa, però al mateix temps la mateixa, perquè parlem de la mateixa estima, per la mateixa persona i per la mateixa música. Però sí que explico damunt de l'escenari com algunes d'aquestes cançons s'han creuat amb la meva vida o com van aparèixer i en quin moment i per què en la vida del propi Springsteen. Mm-hmm.
Jo flipo com toques l'harmònica, tio.
Bueno, és una feineta, però vaja, l'harmònica és bastant més senzilla que la guitarra, o que aquí anem una miqueta més de corcoll tots, però sí, la veritat és que una cosa que va dir en el seu dia Dylan, perquè hi havia algú a Dylan que el criticava, de dir, com toques l'harmònica? A mi em sembla extraordinari, pot dir, en tots els àmbits, em sembla Déu. I ell deia, jo al final la toco i transmeto segurament més sentiments que altres, que el millor la toquen perfecte. No? I jo crec que l'harmònica o qualsevol instrument ha de tenir aquest vincle amb tu, de que amb tota la humilitat del món i havent treballat tot el que puguis, però el que estàs fent és comunicar a través d'un instrument amb el públic que aquelles notes també representen coses per ells. No? Mm-hmm. Llavors intenta ser el més fidel possible a l'emoció que transmet l'original, en aquest cas amb l'harmònica.
250 localitats, l'aforo és limitat, això serà el 15...
Això és únic, això és el que fa el vol únic, que només siguin 250.
Sí, a més, jo ho veig guai, perquè quan t'agrada un artista o t'agrada una persona... Clar, si vas a Palau Sant Jordi i tal, si tot brutal, o si te'n vas al Bernabéu, com la noia aquesta, la Taylor Swift, dius...
La Taylor Swift.
Però la veus per la tele, o sigui, és que és com anar... tu ja m'entens, no? I a mi m'estimo més el face-to-face, un lloc més petit,
estic,
no?
Sí, molt d'acord amb tu. A l'espectacle es presta això, que passa que ja et dic, com els teatres, encara que siguin de 500, 600 butaques, queden com que els palcos... Hi ha teatres molt verticals, ja et dic, a Navarra o al País Basc, auditoris d'aquests de nova construcció que embolcallen molt el so i que també són bonics, no? Però al final no deixen de ser 500 o 600. Quan són 250, és que tu els pots veure la cara a tots. I això és una cosa que a mi personalment m'encanta.
És veritat.
I poder-ho fer a la meva ciutat, doncs imagina't.
Home! Bueno, Dani Campos estarà amb tu, no?
Sí.
El piano.
És el pianista de l'Springsteen, m'acompanya des de fa una pila d'anys. I la veritat és que també m'ha ajudat molt a treballar a l'espectacle musicalment, perquè les versions jo crec que agradin als que no els interessa molt el Bruce i sorprenguin i també agradin molt els que són molt fans.
Escolta'm, ara la pregunta del millor. S'ha empadronat finalment Bruce Springsteen a Barcelona?
No s'ha empadronat.
T'ho dic perquè com fa tants concerts hi ha gent que diu és que li encanta Barcelona, no m'estranya.
Li encanta Barcelona i li encanta Donosti. Jo crec que són les dues ciutats que més li agraden d'Espanya i al mateix temps et puc dir una cosa que potser molta gent no sap, que a Donosti va estar a punt de comprar-se una casa.
No veus?
Però no, a Barcelona encara no s'ha empadronat.
Bueno, doncs vinga, que corri, que els preus estan bastant elevats. Manel Fuentes, ha estat un plaer, és un tio...
Igualment, Montse.
Ets un 4x4, ens agrada la gent que... gaudeix amb la seva, bueno, amb la seva feina el que fa i tu demostres, facis el que facis. Llarga vida a Manel Fuentes, eh?
Bueno, un petó molt fort i jo ho segueixo escoltant, Montse.
Home, pobre de tu, que passionista, eh?
Al vostre programa i a totes les referències que em venen de les meves primeres passes a la ràdio, que sempre els tinc moltíssimes.
Inde que sí, visca la ràdio, visca la música, visca la llegenda de Bruce Springsteen, 15 de juny a les 10 de la nit, a Fòrum Limitat, 250 localitats. Manel, t'estimem. Una abraçada ben forta. Visca la música.
També.
Ciao, gràcies.
Parlo en nom del Campos, però nosaltres també us estimem. Que vagi bé.
Gràcies, adéu-siau.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayoría de las cosas que se pueden decir de la ley de amnistía se han dicho ya. Todo lo que hasta ahora se ha venido diciendo en la confección, en los trámites de esta ley, vale para hoy. Que efectivamente es una ley que garantiza la impunidad a cambio de favores políticos, que crea desigualdad de la ley.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1456 y vente a Lowi.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Tiraron maletas con dinero.
Si pensaron que estaba acabado,
hay que llegar a la maleta antes que ellos.
Se equivocaban.
El juego se ha puesto interesante.
Sylvester Stallone. Máximo riesgo.
¡Agárrala, Gabe! ¡Agárrala!
Y después, encerrado.
¡Se ha equivocado de persona!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Les 7 de la tarda, 46 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment escoltarem l'actualitat del dia amb els companys Yolanda Bernal dels serveis informatius i amb el company José Luis Gil per donar-nos l'última hora esportiva, que per cert, Joan Laporta està parlant i ens explicaran què és el que està dient en aquest vídeo, en aquestes imatges. Parlarà de Xavi? Ara després li pregunto.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
La Escamarlá, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre la Escamarlá, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Amb Lluís Rodríguez.
Tarda, 50 minuts. Això és la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Els Mossos d'Esquadra ompliran aquest estiu les autopistes catalanes amb drons, helicòpters i controls per lluitar contra els furts i robatoris en aquestes vies. Des de l'alliberament dels peatges hi ha hagut un increment d'aquest tipus de delicte entre un 15 i un 17%. Portem un miler de casos durant els primers mesos del 2024. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Entre el 2023 i el que portem d'any s'han detingut a 221 multireincidents especialitzats que es dediquen a cometre aquest tipus de robatori. Des de l'alliberament dels peatges és evident que hi ha més trànsit i de cara a l'estiu més turistes. Una combinació perfecta per a aquestes bandes organitzades. Quins mètodes fan servir, Yolanda Canales?
D'una banda, estem parlant dels que recorren enganys, com rodes punxades o falsos policies, o estratègies de descuit per a cometre furts i robatoris. I després està l'activitat dels teloners, les organitzacions que fan robatoris de mercaderies a camions. Pel que fa al perfil d'aquests grups, són majoritàriament homes, residents a Catalunya, multireincidents i molt especialitzats en els delictes que perpetren. Segons els Mossos, no acostumen a ser violents. I coincidint amb l'època d'estiu, amb l'arribada de turistes que utilitzen autopistes com l'AP7, els Mossos activaran dispositius amb drons, helicòpters i controls específics per aturar aquest fenomen. Ho explica la inspectora Elena Martínez, sotscap de la Divisió de Trànsit.
Saturació és presència a la xarxa viària, tant dels efectius que conformen la Comissaria General de Mobilitat com de totes aquelles de tots aquells efectius de les regions policials que composen el territori català, ja sigui les ABPs o fins i tot les ARROs, BRIMOS i qualsevol altre indicatiu que pugui participar en aquest dispositiu.
Recentment, la policia ha desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris de càrregues de camions estacionats a vies ràpides de la zona metropolitana i al sud de Girona. En aquest sentit, el sotinspector Ivan Clotet, cap de la Unitat Operativa de Mobilitat, diu que no dubtaven a utilitzar la violència per fugir.
En els desplaçaments que realitzen per les autopistes ho feien de forma amb conducció totalment temerària, a més de 200 km per hora, i per evitar ser detinguts no dubtaven en jugar contra els vehicles policials que els seguien, intentar treure'ls de la pista, tot això per protegir la seva fugida i les furgonetes carregades de material que portaven.
L'any passat es van registrar 3.900 fets delictius d'aquesta mena. Ha assegurat Clotet també que en els primers mesos d'enguany se n'han comptabilitzat prop de 1.000.
I parlem també de la Guàrdia Civil i d'un nou intent de boicotejar aquest cos policial a Catalunya, en aquest cas a Girona.
Sí, perquè l'Ajuntament ha expropiat 17 places d'aparcament que fins ara estaven reservades a la Guàrdia Civil. I per què? Doncs, segons l'alcalde de la CUP, Lluc Salellas, per complir amb el pla de mobilitat urbana, que diu que aquestes places han de ser el 100% d'ús públic.
L'alcalde treu pit d'aquesta decisió que ha anunciat a bombo i plateret en un vídeo que ha publicat a les xarxes socials i on explica que ha eliminat aquestes places d'aparcament reservades per a la Guàrdia Civil, que li ha dit no a l'Institut Armat perquè siguin per als veïns i per a les veïnes.
Eren places fins ara destinades
per a la Guàrdia Civil, però el que ha fet el govern de l'Ajuntament de Girona és dir que no, aquestes places han de ser pels veïns i les veïnes. I a més, el que hem decidit és que 5 d'aquestes 7 places siguin per persones amb mobilitat reduïda, perquè hem de garantir el dret a l'accessibilitat de totes i tots.
Segons l'alcalde, es tracta d'una petita mesura, però que els veïns de Montilivi agrairan, perquè s'avança cap a una ciutat més accessible, i és que es crearan 5 places per a persones amb mobilitat reduïda. Segons l'Ajuntament, l'únic que fa és complir amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Girona, que estableix que l'aparcament en qüestió d'Emili Graït ha de ser d'ús públic en la seva totalitat. El portaveu del grup municipal del PP, Jaume Barall, lamenta que l'equip de govern s'excusi en la legalitat per a perseguir i intentar expulsar la Guàrdia Civil.
El que fan és excusar-se en la legalitat per perseguir i acusar a la Guàrdia Civil en aquest cas. Els independentistes i el govern de la ciutat de Girona no busquen res més que l'expulsió de la Guàrdia Civil de Catalunya. I mentre nosaltres tinguem alguna cosa a dir, mentre nosaltres siguem aquí, no ho permetrem.
L'aparcament en qüestió està situat entre el carrer d'Emili Graït, el riu Unyà i els jardins de la Font del Bou. Té 140 places i d'aquestes, 17 estaven reservades per a la Guàrdia Civil.
Doncs feia dècades que l'Ajuntament va cedir aquestes places d'aparcament a la Guàrdia Civil i ara, via decret, doncs, s'ha revocat aquesta llicència d'estacionament.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
I la notícia esportiva o les notícies esportives arriben amb els companys d'Esports COPE, amb el company José Luis Gil. Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Benvinguts al segle XXI, benvinguts al podcast del presidente.
Sí, perquè fa estona que està parlant el president del Barça, Jan Laporta, sí, i sembla ser que donant explicacions...
Des de les 7 de la tarda ha començat aquest podcast a les xarxes socials del Barça, on Laporta està donant explicacions del que ha estat la temporada 23-24 en Blaugrana, una temporada sobretot marcada per la sortida de Xavi de la banqueta del Futbol Club Barcelona i l'arribada de l'alemany, de Hansi Flick. El programa encara està en marxa, està dient més coses Laporta. Ampliarem, evidentment, a Esports COPE d'aquí mitja horeta llarga, però primera vegada que se li preguntava això a Laporta. Escolti, vostè va ratificar Xavi a la famosa reunió del Xuxi, després el fa fora. Ha reconegut Laporta que aquella ratificació ja va arribar una mica forçada.
Tot anava bastant forçat quan vam acceptar la seva continuïtat.
Forçat per part d'aquí?
Home, forçat perquè ja teníem coll avall que el Xavi marxava. Uh-huh. Davant de la seva, doncs, el seu canvi de parer, la seva rectificació, en aquells moments hi ha un punt de que el Xavi és una llegenda, és una persona a la que respectem molt, i el seu entusiasme ens va fer, d'alguna manera, prendre la decisió de ratificar-lo. Però sí que hi havia ja, a partir del moment que fa aquelles declaracions, jo tinc la percepció, després del canvi de discurs, que vaja, que he de donar aquest nou impuls, i escolta, crec que tenim tot el dret, la junta directiva que presidim, que dirigim l'entitat, de prendre aquestes decisions, i si l'entrenador pot rectificar també nosaltres, doncs rectificar és de savis, i en aquest sentit vam pensar que el millor per aquesta plantilla era un entrenador nou que donés un nou impuls i que realment cregui 100% en aquesta plantilla i que a més tingui l'ambició necessària que cal per poder competir contra qualsevol.
Competir. Ha dit Laporta que espera que la seva relació amb Xavi no quedi tocada, i ha parlat més meravelles del futur entrenador, del ja entrenador del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick, a qui ha definit com un entrenador que estava estudiant la plantilla i el sistema més adequat per a aquests jugadors, que va meravellar Deco i Bojan a la famosa trobada, que és un entrenador que cuida molt el professionalisme, la preparació física, i que a més té un currículum guanyador, i que amb Gundogan i Ter Stegen al vestidor, doncs la seva etapa amb Blaugrana és molt prometedora. Confecció de la plantilla. Cal vendre algun futbolista? Hores d'ara, Laporta pensa que no.
No. Una gran venda no és necessària, avui per avui. Avui per avui, la situació econòmica, hem crescut amb ingressos, hem reduït les despeses, estem en una situació d'acabar de solventar una operació que ens va generar fair play l'any passat i que l'hem d'acabar de resoldre. Hi ha una sèrie d'operacions que ens estan fent créixer els patrocinis, que ens estan fent créixer, doncs, el club en general.
Ha parlat, a més, de mala sort en forma de lesions aquesta última temporada pel que fa al primer equip de futbol i ha tornat a parlar de la caverna quan ha sortit a la palestra el tema de Negreira i també ha tornat a ratificar-se en el concepte de que el Real Madrid doncs, ha tingut excessiva sort, aquí ha deixat el concepte, en matèria arbitral aquesta temporada. Insisteixo, el podcast del Presidente, que està batejat d'aquesta manera, continua, és una hora i mitja d'entrevista, més o menys, ens han comentat, per tant, acabarà pels vols de 8:45 de la nit, si hi ha alguna bomba informativa més. 8:30, Deportes Copé, doncs ampliaríem aquesta informació. Rodríguez.
I, mentrestant, a pocs metres d'aquí, ha estat David Beckham inaugurant una botiga de rellotges a la ciutat de Barcelona. És un boom absolut, està ple a vessar, així que mentre uns...
Com diria...
Mirem quan acaba el...
Com diria el meu amic Ivan Álvarez,
sí.
Sir David Robert Joseph Beckham.
Madre mía.
Cavaller de l'Imperi Britànic.
Bueno, Beckham, un petó si ens escolten, i Hans, que la fuerza te acompañe, el nou entrenador de Can Barça. Senyor Gil, gràcies.
A vostè, Montse.
Després d'aquí una estona els companys d'esports ens donarà més informació sobre aquest monòleg, podem dir que està fent el Jan Laporta, el president del Barça. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i et deixo ara amb Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia a la linterna, que acabes de passar una bona tarda i et continuem acompanyant. No marxis, que passem llista. Ciao.